Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
A aquesta hora saludo Joan Maria Pou. Què tal, Joan Maria? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Santi Segurola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Roger Saperes, què tal, Roger?
Hola, Basté, bon dia.
Bon dia, bona hora. Deixeu-me dir que d'aquí a un 20 minuts, quan acabi aquesta tertúlia, en directe, el que és el director de cinema, que en aquests moments té la pel·lícula més vista a tot el món a Netflix, que és una pel·lícula que es diu Damsel, que protagonitzen Robin Wright, Angela Bassett i Millie Bobby Brown, que és un director canari que es diu Juan Carlos Fresnadillo, i que entrevistarem d'aquí una estona aquí al Monarraco. Però abans hem de parlar primer d'una grandiosa notícia, i la segona, i després parlarem d'una altra cosa que ahir m'ha semblat patètica. Però bueno, això és una altra... Figues d'un altre paner que en parlarem després. Primer, i vull parlar, primer, Joan Maria Pou. Ahir vaig enviar, i ho va dir per antena, perquè estava allà veient el partit, vaig dir prou, perquè estaven en aquell estat d'ànim tan culer de passar de Pinto Valdemoro sense passar pel mig, perquè estaven eufòrics tots, com estàvem tots, de la classificació del Barça, i no del fet de classificar-se, que ja era de per ser molt important, i que és una mena d'alegria col·lectiva per molts motius econòmics, social, esportiu, futbolístic i tot, sinó perquè també l'equip va donar una perspectiva d'imatge molt diferent a la que havíem vist fins ara. Joan Maria?
Sí, quan es va acabar el partit, Jordi, em vaig adonar, ja ho sabíem, però vaig corroborar, em vaig adonar del tot com necessitava la institució sencera una nit com aquesta, no? I quan parlo de la institució parlo de tothom, parlo evidentment dels futbolistes, parlo evidentment de Xavi i el cos tècnic, parlo evidentment dels directius, dels executius, però també dels socis i seguidors del Barça, no? Ja feia molts anys que el Barça no jugava aquestes rondes o que no regalava un partit d'aquestes característiques en una nit europea important. I ahir, quan marca el gol Lewandowski, que la gent diu ara sí que podem celebrar-ho, comences a notar que hi havia una necessitat enorme de compartir una alegria d'aquest tipus. I per això, durant uns minuts, doncs els del Barça jugar RAC1 vam tirar de fantasia, d'il·lusió, de dir t'imagines, evidentment sembla, continua semblant una quimera absoluta guanyar aquesta competició, però en tot cas l'equip torna a ser quarts de final 4 anys després. Ahir va fer minuts boníssims en molts moments del partit, i jo crec que la gent del Barça ho necessitava, no?
Segurola, del partit, què?
Bueno, el lunes me preguntaste a ver qué pensaba el partido y yo te dije, te contesté que era el partido que el Barça tenía que ganar y que iba a ganar. Porque era mucho más que un partido. Y ayer lo convirtió en una catarsis, que es muy importante por todas las razones que habéis comentado. Creo que, en cierto modo, ganó a contraestilo del Barça. Es decir, fue un partido muy roto, mayor posesión de Nápoles. Pero el Barça lo jugó como lo tenía que jugar, apasionadamente, dejándose hasta la última gota de sudor. Partido complicado, porque el Barça, con esa manera vehemente de jugar, pero inteligente a la vez, porque aprovechaba lo mejor de cada jugador, tuvo 25 minutos primeros muy buenos. A partir de ahí hubo un tramo de 20 minutos en el primer tiempo y 20 en el segundo, muy, muy delicados. El Barça sufriente. Creo que la actuación de Xavi, introduciendo los cambios que introdujo, funcionaron muy bien. Por lo demás, fue un partido que tuvo esas emociones típicas de las noches europeas que pueden ser hasta transformadoras. Vamos a ver si esto tiene continuidad. Por lo demás, fue el partido de Cubarsí.
Señor.
En cierta manera, también fue el partido de Lamín y de Fermín, tres chicos de la casa. Pero también, a veces yo creo que somos muy injustos con algunos de los veteranos. Yo soy un gran admirador de Gundogan. Y cuando el partido se estabilizó con los cambios, a mí me parece que lo que hizo Gundogan en los últimos 30 minutos del partido, en esa posición ya más cercana al área, fue verdaderamente prodigioso. Participó con una pared maravillosa en un gol, le dejó 3 veces a Lamine solo ante el portero. Creo que en este sentido hubo muy buenas noticias para el Barça. Ahora hay que consolidarlas. Y también me preocupó el afán revanchista de Xavi.
Ara anem a aquest tema. Ara anem a aquest tema. Abans d'anar a aquest tema, sobre el partit, Saperes.
Bueno, que necessitàvem una mica, com deia el Pou, una alegria com aquesta, no? Que duíem molt temps castigats, parlant de les derrotes europees, de les desfetes, de la situació econòmica del club, i ahir, per tant, hi ha un dia que després d'estar castigats tenim una estona de pati, no? I ens esbravem una mica, i fins i tot jo després del partit li deia al Pou si era Wembley o no.
Sí, però ja ho vaig veure ja.
No, però crec que ho hem d'entendre una mica d'estar tan allà retinguts i, hòstia, quina pena el Barça, quin partit més pobre, quina situació econòmica. I ahir, hòstia, la situació econòmica millora gràcies a la victòria, el Barça mostra una bona imatge, es classifica un altre cop pels quarts de final, és a dir, que hi havia una mica motiu de festa. No? Jo del partit em quedo amb que l'equip és capaç ahir d'enganxar l'afició, que veníem d'un partit contra el Mallorca que va ser més aviat fluix, i ahir l'equip amb aquells 16 primers minuts especialment i la primera mitja ara enganxa totalment a l'afició. Crec que també la bandera d'aquest equip són els joves. Ahir l'aposta per Cubarsí en el seu debut a la Champions, el partit que fa Fermín marcant el gol i Lamine demostrant que ara mateix és el jugador amb més desequilibri de l'equip, fan que l'afició encara s'enganxi més a aquest equip. La concentració ahir dels jugadors, a Koundé, a mi és un jugador que a vegades em posa nerviós, ahir va estar excel·lent. Rafinha, que és un jugador que tampoc m'acaba de fer el pes, ahir em sembla que fa un gran partit. Per tant, en aquest nivell els jugadors van mostrar ahir la seva millor imatge, i destacar també, com ara deia el Santi una mica, l'encert de Xavi, no? A l'11 parlàvem de si jugaria Joao per Galons, doncs acaba jugant Rafinha, juga Cubarsí, és a dir, crec que acaba posant l'11 més intens, que li surt bé l'aposta i que després està molt bé Xavi també amb els canvis, perquè l'equip havia començat bé, havia patit, com estàvem comentant també, i després capaç d'acabar el partit bé i no acabar patint i amb angúnies, com li ha passat tantes i tantes vegades.
Ja sap l'estimat Joan Maria Pou que a mi, quan hi ha un partit de Champions i em llevo el despertador és més dolç. Sí, és que es pot ser despertador dolç, però realment és molt més dolç. Clar, això em garanteix a mi, ens garanteix a tots els que ens agrada veure el futbol, ens garanteix un abril meravellós. Meravellós. Sí, sí. Però meravellós vol dir meravellós.
9 o 10 d'abril i 16 o 17 d'abril, anada i tornada, ja tens 2 despertadors dolços més.
Esclar.
Jo recordo la primera vegada que em vas explicar això, perquè jo no sabia que hi podia haver un despertador dolç a quarts de 5 del matí. I jo sé que pels culers, doncs, el dia que hi ha un partit de Champions d'aquestes característiques, el despertador és molt dolç a les 8 o les 9, però veig que a quarts de 5 també. Jo només vull afegir una cosa. Ara el Santi parlava dels moments de patiment que van ser evidents, no? Vull dir, jo li vull recordar a la gent que això és la Lliga de Campions i que ahir el líder de la mare de totes les lligues de la Premier es classifica als penals contra el Porto. Que el Madrid, que ja sabem com se li dona aquesta competició, no va tenir ni molt menys una classificació folgada contra el Leipzig. I així podríem continuar. Vull dir que ningú s'esperi festivals. Ja ho sabem que d'aquest Barça no et pots esperar molts festivals, però que ahir jo crec que el partit és molt seriós tenint en compte les circumstàncies i tenint en compte que estem parlant d'un equip, el Nàpols, que tampoc està passant pel seu millor moment, però que és l'actual campió de Lliga. Jo crec que ahir es va veure una comunió també a la graderia, unes ganes de celebrar que el club necessitava. I ara, doncs sí, evidentment, depèn de qui et toqui el divendres, doncs a patir una altra vegada. Però de moment això ja no t'ho treu ningú.
No sé quants anys fa, no, o potser és l'any passat i no ho sé, però que els classificats ja són el top, retop i xutxipipop.
Sí.
És a dir, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Múnich, PSG, Barça, i avui poden entrar o l'Inter de Milà, que seria un dels històrics, l'Atlètic de Madrid, o el Dortmund, o el PSV, que seria un altre dels històrics. Per tant, jo no sé quan fa que hi ha un... Els tops d'Europa s'han ajuntat tots en aquests quarts de final de la Champions. I, per tant, la pregunta que em faig ara a Pou, a Segurola i a Saperes és qui sí i qui no, o qui sí li aniria bé al Barça i qui seria un desastre. Pou.
Per mi, l'equip que et pot fer més mal ara, amb diferència, és el City, jo crec. Després, per components no només estrictament esportius, evidentment una eliminatòria contra el Madrid, buf, perquè a més passaria una cosa, Basté, que és que 9 o 10 d'abril jugaries l'anada,
sí.
16 o 17 jugaries la tornada,
sí.
i el 21 jugaries al Bernabéu a la Lliga.
És veritat, és veritat, és veritat.
Per tant, des d'un punt de vista també de, emocional i de tensió, no sé si seria bo per la salut del personal.
Yeah.
Per tant, jo el City crec que és l'equip més perillós amb diferència. I, a priori, per cartell, evidentment, el guanyador de l'eliminatòria d'avui del PSV a Eindhoven i el Dortmund,
sí,
clar, et permetria, diguéssim, somiar amb unes semifinals.
Val. I tu dius Segurola?
Yo hablaría de esta eliminatoria en términos freudianos. Yo creo que el rival que más le iría a este Barça de Xavi sería el Manchester City. Sería la ocasión de, en términos freudianos hablo, de matar al padre. Uh-huh. Y creo que añadiría un componente emocional en el que Xavi no perdería mucho, o prácticamente nada, si pierde esta eliminatoria, este partido, estos dos partidos. Y, se ganaría el respeto que él anda buscando, y lo anda buscando a través de las conferencias de prensa tan revanchistas que hace. Está claro que él, de alguna manera, creo que está... Uh-huh. ¿Perdón?
Que et dic, ara anem, ara anem. Abans, qui sí, qui no.
Jo crec que el Manchester, sí. Manchester City seria el ideal per jugar contra el Barça.
També et dic una cosa, i ara ho parlarem, i està matant el pare a pessigades, Xavi, ja ho està fent. Digues, Saperes.
No, jo ahir parlava de Wembley, però si m'ho permets, Basté, vaig per la línia del Pou. Jo crec que sobre el paper, perquè després, no sé, ahir l'Arsenal, com deia també el Joan Maria, estava patint, no?, per eliminar el Porto, que dius, hosti, en principi l'Arsenal li ha de passar per sobre. Però PSV, i no vull de totes el City per tot el que implica dins i fora del terreny de joc, que ara ja ho estàvem apuntant.
Val, anem a l'altre tema, al segon. Jo ja he dit el que havia de dir aquest matí a les 6, a les 7 i a les 8 i ja no diré res més perquè ells en saben més que jo. Pou, què et va semblar la roda de premsa de Xavi, que no em va permetre pràcticament dormir?
Home, doncs va ser sorprenent, no?, perquè tenia guardat un titular del Montbès al País del mes de novembre, no? Vull dir, jo realment quan fa servir això de dir, en el seu moment algú va dir que el Barça era el bufón d'Europa, jo realment no sabia a qui feia referència, i aleshores de seguida evidentment la redacció es va posar en marxa i van enviar l'article i vaig pensar, ah sí, és aquell article del Ramon, i em va semblar que tenir guardat en un calaix un titular del novembre vol dir que realment el tens clavat clavadíssim, no? Jo crec que Xavi té des de fa molt temps un problema amb la importància que dona a l'opinió publicada, i té un problema amb els periodistes que ell considera guardiolistes acrítics, i que creu que pel fet de ser guardiolistes acrítics doncs li tenen mania i l'ataquen d'una manera absolutament injusta. I en aquest grup hi ha el Ramon, i ets tu, i és el Santi, i és el Marcos López, i és el Joan Domènech, i és el Xavi Torres...
Tu.
Vull dir, hi ha una sèrie de periodistes que els té com... enfilats perquè creu que li tenen mania. De fet, aquesta... Jo crec que això que expliquem ara, jo crec que està bé explicar-ho perquè posa en context moltes paraules de l'entrenador, no? En la seva època de jugadors, quan els dos encara eren jugadors i un semblava que havia de ser el substitut de l'altre, ja hi va haver-hi, aquest duel, diguéssim. Després van viure un idili futbolístic descomunal quan Guardiola és l'entrenador i Xavi és el màxim representant del guardiolisme futbolístic al mig del camp, però ara ha tornat aquesta rivalitat absoluta, no? I imagina't què podria passar amb un City-Barça, no?
Segurola.
Bueno, pues yo creo que es el momento, ¿no? Dicho de otra manera, a mí lo que no me gusta es que haya gente, en este caso Xavi, que considera que merezca lesiones inquebrantables, simplemente porque es Xavi o porque es el que sea. Nuestra función, nosotros somos periodistas, lo crea él o no lo crea. Y hay que decir que lo que hizo ayer el Barça y lo que hizo ayer Xavi en el campo fue verdaderamente magnífico, extraordinario. Y hay que reconocerlo. No hay que reconocerlo, hay que elogiarlo.
Y tan.
Ahora bien, este es un equipo que perdió con el Amberes. Este es un equipo que perdió con el Shakhtar. Un equipo que el Madrid le metió 4 en la Supercopa. Que le metió 5 el Villarreal. en el, un equipo y un club en el que él ha dimitido, que él dimitió, y que la junta directiva le dijo, bueno, espera un poco, te vamos a conceder hasta junio, cosa que no es muy normal en los clubes, y el hecho de pasar revanchas simplemente porque has ganado un partido muy importante, porque ves ahora las cosas de forma muy diferente a un minuto después del partido del Villarreal, que dio la sensación de ser un calentón en toda regla. Y en este sentido hay que elogiar, yo creo, la posición de Laporta, que dijo, bueno, si esto es un, seguramente que pensó que era un calentón y vamos a esperar un poco a que esto se enfríe. Pero me parece que esa actitud no gana nada. Digamos, nuestra función es decir, si el Barça juega bien o juega mal. Ayer jugó bien, jugó muy bien, tuvo hasta sus héroes, tres chavales, por decirlo de alguna manera, y se está diciendo por todas partes. Yo creo que Xavi en este aspecto se desgasta en esta batalla, en cada conferencia de prensa, sin entender que su función sería mucho más fácil si simplemente se ajustara al trabajo que todos los entrenadores tienen, que es dirigir un equipo, si juega bien, o él cree que juega bien, y la gente, o muchos periodistas, o el periodismo en general cree que juega mal, pues cada uno tiene su opinión. Pero eso de convertir la victoria en los cuartos de final frente al Nápoles en una especie de revancha histórica contra no sé quién, me parece bastante infantil.
Bé, perdona, Santi, et diré una cosa que és que potser... Jo crec que hi ha gent que li escalfa molt el cap a Xavi. O més ho penso. Algú de baix, segur, jo crec que hi ha diversos noms que són bastant susceptibles, a dalt i a baix. Però el més important és que Xavi hauria de llegir l'article, la famosa crònica del Ramon. Vesa. Quan parla de Buffon, no parla del Barça del Xavi. Comença dient, no hay seguramente un equipo más bufón en Europa que el Barça. El último ridículo ha sido el de perder contra un rival menor, estaban parlant del Shakhtar 1-0, que ni siquiera puede jugar en su país por la guerra y se ha tenido que refugiar en Hamburgo. Continúa el Ramon Besa. El 1-0 alcanzado por el Shakhtar no tiene la trascendencia del 4-0 del Liverpool, el 3-0 de Roma, por no recordar el 2-8 del Bayern de Múnich. O sigui, el que està fent el Ramon és parlar de que a Europa els últims anys, amb Xavi, però sense Xavi, ha fet el ridícul, cosa que és francament demostrable. Francament demostrable. No està parlant de l'equipo bufón del Xavi. Està parlant d'això que ara parlàvem amb el Pou, o amb el Santi, o amb el Roger, que l'alegria que tindrem de veure durant tot un mes el Barça arribar als quarts de final de la Champions. I quan perds, et sents orgullós encara que perdis, i no veure aquell 2-8, o aquella eliminatòria contra el Liverpool, o aquella eliminatòria contra la Roma. Per això...
I saps quin és el problema, també, Basté, que és que jo crec que és molt també de barcelonisme l'endemà d'una nit com aquesta haver d'estar parlant d'això per posar en context el que diu a la sala de premsa el Xavi, perquè el Xavi en un moment donat parla de manera desafiant del Buffon, i ara què fem amb el Buffon? En algun moment tenia un to una mica maradonià, no?, la roda de premsa, amb allò que va dir en el seu moment que la siguen xupando, doncs amb un altre estil, amb un altre to, més subtil, però hi havia un punt desafiant de dir, ara què? Ara què fem amb aquesta expressió, amb aquest concepte, no? I clar, de cop i volta, nosaltres vam dir, home, això ho hem d'explicar, perquè si no els oients no entendran absolutament res de què estem parlant, perquè de cop i volta, en la nit més alegre i més bonica de la temporada, hi ha aquest component de vinagre, d'àcid a la sala de premsa, no? I jo crec que a mi una cosa que em va agradar molt, que va explicar el Ramon ahir, el tu diràs, quan va parlar una estona amb l'Aleix, és que el Ramon reconeix que potser la manera d'explicar la situació del Barça a Europa va ser molt contundent, i ell accepta que l'entrenador pugui dir, hòstia, t'has passat tres rotondes. Jo això ho puc entendre. Realment el concepte de bufó, hòstia, és dur, és dur. Però quan el Ramon explica que després tenen un intercanvi privat per WhatsApp on el Ramon l'intenta explicar això que estàs dient tu ara, que no s'estava referint només a aquest equip, que estava parlant de la trajectòria a Europa de fa uns anys, etcètera, etcètera, jo penso, ja està, això és del mes de novembre, el periodista t'ho ha aclarit, tu pots considerar que s'ha passat tres voltes i tens tot el dret a considerar-ho, però esperar-te tots aquests mesos, el dia que tens la primera alegria grossa contra un senyor equip a Europa per treure-ho, significa que realment Xavi està molt dolgut i que té algunes espines clavades molt profundament, fins al punt que
les anetes campant en diferents dinars.
Sí, però que ahir ho fa davant del món, diguéssim, a la roda de premsa oficial del postpartit, de cop i volta treu una crònica d'un periodista del mes de novembre, que això vol dir que la tenia guardada per quan la seva posició fos una mica més forta, no? I és una mica trist perquè de cop i volta tu durant uns minuts ni que sigui has de desviar el focus per explicar-li a la gent d'on ve tot això, no?
Saperes, per acabar.
Sí, no, una mica en la línia de tot el que estàveu dient. Jo no entenc sobretot el moment que en un dia on podríem estar lluant el partit com hem fet al principi, que va fer el Barça, la bona gestió del partit que va fer Xavi, haguem d'estar donant voltes a aquest tema, no? Que era un tema que ja havia tractat en privat amb el mateix Ramon, que ja li havia donat explicacions, però que ara hem de posar sobre la taula perquè la gent entengui d'on apareix aquest concepte de bufón, no? Perquè és una cosa com molt entre Xavi i Ramon Besa, una cosa que ja havien parlat a través de missatges. Per tant, no entenc aquest moment. Dit això, doncs té tot el dret a criticar i també a ser criticat sempre des del respecte, que és el que entenc que va fer el Ramon, que després li pugui agradar més, que li pugui agradar menys, que el Ramon, insisteixo, com ara deia el Pou, també li dona explicacions i diu que potser no va estar del tot encertat en l'adjectiu, però vaja, li dona les explicacions i el per què fa servir aquest concepte. I més enllà d'això també, a mi hi ha dues coses que completen encara l'explicació de Xavi, que no hi estic d'acord. Quan diu és un periodista que segueix el Barça i que és del Barça, com si això impliqués a alguna cosa, no? Escolti, a la sala de premsa són periodistes que el que fem és intentar explicar de la millor manera el que veiem sobre el terreny de joc. I després diu, què fem ara amb això? Què fem ara amb això? Doncs podem discutir el concepte bufón, però el partit aquell del Shakhtar va ser un nyap, igual que hem dit que el partit d'ahir va ser espectacular i que li va venir bé al Barça i que per fi vam veure aquesta versió. Per tant, a mi aquestes dues coses també em van grinyolar del seu discurs.
Tot aquest sidral, Basté, és barcelonisme en essència.
Aquí, hombre,
que aquí hi ha un corrent de fons que no té a veure ni amb el partit d'ahir, ni etc., sinó que té a veure amb aquests ismes que continuen circulant de manera més o menys evident per l'entorn, no? I en aquest sentit, Xavi, doncs, creu que hi ha un guardiolisme periodístic que és acrític amb el Pep i que, diguéssim, que des que el Pep Guardiola va marxar no ha considerat que cap entrenador ho hagi fet raonablement bé 3 dies seguits.
Però això ho diu, però això ho diu per la crònica del Ramon Besa o ho diu perquè, esclar, és que em consta
ho
que...
Ho diu per sistema.
Perquè en aquests 15, perdona, Pou, el dubte que tinguessi entre el Màrius Carol, també. Perquè es va emprenyar amb el Màrius Carol per un comentari que va fer en una tertúlia al matí?
Sí, no.
Que
s'ha emprenyat amb... És que, Basté, s'ha emprenyat amb molts periodistes perquè té un entorn que li fot el cap com un tipal, però que això ja ho feia quan era jugador. El tema és que, en el cas del Màrius, evidentment, el Màrius no el col·loca en aquesta bossa de periodistes guardiolistes. No vol dir que només tingui enfilats els guardiolistes, però hi ha una sèrie de periodistes associats al guardiolisme que els té com llistats. Sí. I el Ramon Besa és un d'ells.
Pero eso es entrar en un modo conspiranoico. Y sí, me parece que eso, digamos, no es la mejor manera de dirigir a un club o
no,
a un equipo en este
caso.
Pero
ya era así como jugador, Santi.
Él da por supuesto que los periodistas, muchos periodistas, la mayoría de los periodistas, actúan de mala fe. Y eso me parece que ya no tiene que ver con... posturas, con maneras de ver el fútbol, tiene que ver con una, digamos, manera de ver la vida bastante triste, lo digo sinceramente. Y desde luego, no me parece que es el modelo más adecuado para dirigir a un equipo que está en este momento vibrante y señalar a un entorno que probablemente a los del equipo, a los jugadores, importa un pimiento todo lo que sucede en el entorno. Pero que, sin embargo, Xavi está obsesionado. Y está tan obsesionado que convierte la rueda de prensa de ayer, la conferencia de prensa de ayer, que es, en cierto modo, la posibilidad de una liberación total, la convierte en una especie de ruido fantasmal, hablando de historias que, desde luego, no se corresponden con la realidad. Nosotros, hablamos de lo que vemos. Y lo que hemos visto en el BAS este año... En general, no ha dejado satisfecho ni al periodismo, ni a la grada, ni al club en muchos momentos. Entonces ya está, no pasa nada. Y cuando juega bien, como ayer, y jugó muy bien, pues ¿cómo no lo vas a decir? Fue fantástico, pues adelante con ello.
Sí. En fi...
Només una cosa, Bastet.
Digue'm.
No, anava a dir només, sort que no llegeixen la premsa, que és el que sempre diuen.
Sí. Només una cosa, que avui he rebut un... Hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu agafar de rival periodístic a Ramon Besas no ve entès res de la història del Barça. M'hauria agradat això dir-ho jo, però m'ho ha dit un directiu potent del Barça en un missatge que m'ha enviat aquesta nit. O sigui, que vull dir que crec que Xavi no va amb la línia només dels periodistes, sinó de molta gent que està allà. I em consta que també que Joan Laporta no li deia gaire. En fi, Saperes, Pou i Segurola, fins la setmana que ve, que vagi bé. Pou, fins diumenge. Quin partidàs? Atlètic de Madrid,
sí, Barça. Sí, prepara't, que ara venen corbes.
21 minuts i a les 12. Juan Carlos Fresnadillo, d'aquí uns moments al món arreglat.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.